Hola, bona tarda. Esteu sentint Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Bronca, el 104.5 del Dial. Aquest és el programa de les Assemblees Populars pel Dret a l'Habitatge. Avui, si estàs sentint això, el dia, avui és dia 19 de juliol, ho estàs sentint en directe. Per tant, pots trucar al telèfon de Ràdio Bronca, que és el 93 359 4900.
Molt bé.
L'adreça de correu del programa és radiovdevivienda@gmail.com. També podeu escoltar els anteriors programes a radiovdevivienda.blogspot.com. I bé, vaig a presentar una mica el que tenim avui de programa. Ens acompanya a la taula tècnica el Marcos, com sempre.
I què tal, com esteu?
També ens acompanya el Paco.
Bona tarda.
Amb el seu centre de mitjans.
Sí.
Central de dades.
Digue-li central de dades.
I avui tenim una convidada especial, que és l'Adela, de la coordinadora d'entitats i associacions de veïns de les Corts. Hola, bona tarda.
Hola a tothom.
Ens ve a parlar del projecte de requalificació del miniestadi i després de fer un parell de notícies i una mica crònica del que va ser assentat el dia 5 de juliol, passarem a fer l'entrevista amb l'Adela. Sigueu tots convidats, ja sabeu que avui és dia 19 de juliol i si esteu sentint això en directe podeu trucar.
I si l'esteu sentint i no és 19 de juliol, és una de les remissions que es fan fins que d'aquí a dues setmanes tornem a ser en directe.
I dimarts i divendres també, dimarts al matí, divendres a la nit
també. I el diumenge que no fem directe també surt sí. Enllaunat. Encetem el programeta, no?
Comentar-li a l'Adela que pot intervenir en el programa sempre que vulgui, eh? O sigui, en el moment que vulgui.
Així ho faré.
Enviem una salutació molt forta a la Cristina, que està fent les seves investigacions, a la Clara, que va ser la protagonista del darrer programa de Ràdio UB de Vivienda el dia 5 de juliol, en connexió directa amb la sentada.
Sí, sí, això va córrer molt, eh?
Va estar aquí de guàrdia, amb el sentit menys agressiu de la paraula, o sigui...
Bueno, estan fent el programa nosaltres, el que passa que els altres estàvem d'unitat mòbil.
Clar, la resta coincidia...
Gairebé sense mòbil, però...
Coincidia l'horari del programa de Ràdio UB de Vivienda anterior amb la sentada convocada, la seguda convocada a la plaça Catalunya, i aquí estava la Clara de Guàrdia, doncs, cobrint la quinzena i vam connectar... Una estoneta.
Sí, una mica més i no connectem, eh?
Clar, és que nosaltres, clar, com que encara tenim els mitjans tècnics del segle XX...
Però bueno, va estar bé.
M'esteu dient que érem la unitat mobilitzada.
Era, sí, sí. Bueno, no.
Són paraules majors, això. La unitat mobilitzada.
Sí, la unitat mobilitzada, clar.
Però bueno, ella deia que no va sortir molt bé el programa, però bueno, escolta...
Està bé, és que clar, és que se'l va fer ella sola, vull dir, sense tècnic, sense... soleta a l'estudi, que jo no m'atreveria a fer-ho.
El que passa que sempre cadascú acostuma a ser massa exigent amb un mateix,
sí.
No?
I en tot cas, a més, ho va contrastar amb entrevistes que portava també gravades i amb la que ens va fer en directe, que clar... quan ens va trucar era abans de la batucada que va ser, bueno, ara ho comentarem quan comentem la sentada en si, i estàvem una mica descafeinats, però bueno, després bé. Va acabar la cosa bé, tant el programa en si de ràdio com a la batucada.
Mother's time, she needs a rest. The kids are playing upstairs. Sister's sighing in her sleep. Què, xiquets, xiquetes, esteu escoltant el programa de Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 54.5 de la FM. Què, passem la casalla.
Bé, el dia 5 de juliol, això és fa dos diumenges, va tenir lloc la sentada asseguda pel dret a l'habitatge. Va ser a Plaça Catalunya, es va desenvolupar entre les 5 de la tarda i quasi les 10, comptant la batucada. Vam intentar fer una mica obrir un debat o obrir-nos a propostes. De fet, vam recollir impressions de gent que ens deia coses bastant variades, però totes amb la línia de que havíem de continuar la lluita i continuar fent el que havíem fet fins ara, manifestacions, etc., però tirar una mica més enllà, no? Fer propostes d'autogestió, començar a bellugar propostes d'un altre tipus, de vegades més organitzatives. Hi havia qui deia massa buen rollito, o sigui, hem de començar a fer coses una mica més potents, no quedar-nos sempre en la crítica burlona, sinó tirar coses més endavant. Bueno, va ser una tarda bastant complicada per fer una sentada a Plaça Catalunya, perquè fotia una calda que era impressionant, allò aturava a un exèrcit sencer.
Sí, eh?
I bueno, va ser una cosa petiteta, no ens fa cap mandra tornar a començar amb humilitat, no? I bueno, després de fer una mica de debats en els que es veia, bueno, jo des del meu punt de vista una mica personal, jo crec que el que es veia era ganes de seguir tirant endavant, però de fer coses més enllà de la denúncia, és a dir, fer autogestió, fer xarxes de llogaters contra els desallotjaments, xarxes de masoveria urbana o de masoveria també rural, etc. I tirar més cap a tècniques o estratègies d'autogestió. I bé, després d'això nosaltres des d'assemblea vam intentar fer una mica de reflexió sobre tot el que va ser la sentada i el moment en el que ens trobem, i li confio una mica el resum d'aquestes reflexions al Paco, que ens explicarà una mica com va anar tot plegat.
Bueno, la sentada, el que sí que vam el dimecres següent, sabeu que cada dimecres alguna, ja sigui una assemblea ordinària, plenària o una reunió de treball o el que sigui, cada dimecres a les 8 podeu venir a l'Espai Social Magdalenes, on ens reunim cada dimecres a les 8. I llavors sempre després d'una convocatòria al carrer, doncs es fa una assemblea de valoració, i una de les coses que sí que vam valorar és que potser la Plaça Catalunya, tal com estan les coses, no és que el problema sigui petit, el problema continua sent molt gran, però tal com està, diguéssim, la percepció, se'ns quedava una mica gran com a convocatòria. És a dir, si no vam omplir tota la plaça, jo de fet era el comentari que vam fer, que la plaça estava més mig buida que mig plena,
ni de bon tros, però, bueno, tros.
Però vaja, però el que vam portar és, a part de material, en concret material fungible, que es diu, no? O sigui, van portar uns formularis perquè la gent els omplís, i es van omplir uns quants. Dintre del formulari, doncs, era un formulari, diguéssim, que cridava la participació i també una mica a l'avaluació del que ha sigut fins ara Avui de Vivenda, del que hauria de ser, no? I de les coses que fem, de les coses que hauríem de fer, etc. No? A part del formulari, clar, portaven també els panells aquells que vam usar al novembre de l'any passat, que eren aquells de "Jo també estic en crisi", no sé si... Bueno, que vam fer un vídeo i vam fer fotografies i tal i qual, i també els portàvem. Es va portar una tenda de campanya també, ja simulant que fos una vivenda de protecció oficial. Vam pintar pancartes també en pintura, amb la col·laboració de Tània, que també li vull enviar un record des d'aquí. Doncs exactament igual que quan fa 3 anys a les primeres segudes, no? Això també va ser una cosa bastant, digue-li, folclòrica, però que en el fons vull dir que té a veure amb el... que tot va... La vam convocar allà, a Plaça Catalunya, perquè allà va sortir tot. El que passa és que, clar, que avui en dia es veu que no tenim tant poder de convocatòria, o al mig, o al juliol, o tal i qual, i també el problema de la difusió, no? És a dir, que no... bueno, que el periòdico i l'Avui i la Vanguardia no ho posen com a notícia del dia, no? I van sortir a 20 minuts, perquè clar, és veritat, això no ho hem comentat. Clar, no sé si ho va comentar la Clara. Sempre abans d'una convocatòria d'aquestes es fa una roda de premsa i vam fer l'ocupació simbòlica aquella i momentània.
L'oficina de l'habitatge de Ciutat Vella.
Sí, això ho pots explicar tu, no? Perquè també hi eres.
Sí. Doncs això, vam convocar a la premsa el dijous dia 2, doncs allà a l'oficina de l'habitatge de Ciutat Vella. Vam fer una ocupació simbòlica, no? Vam llegir el manifest, vam convocar la premsa, o sigui, a la gent a la seguda, i bueno, va estar bé, va ser ràpida però efectiva.
Sí, i l'efectivitat és que al 20 minuts, doncs el divendres va sortir la petita foto.
Sí, a BTV també va sortir, la nit aquella va sortir a les notícies.
Sí.
Bueno, jo crec que per lo que en un principi pensàvem que no sortiríem, doncs...
Clar, BTV també, el que passa és que, clar, que el que em vinc a referir, que clar, fa 3 anys ens treien fins i tot a Telecinco i Antena 3, i no només aquí, bueno, sinó la gent de Madrid. I...
Però això... s'ha de saber també que
no... sí, que últimament doncs, la difusió ho tenim una mica magre, com no comencem a inventar maneres de difondre. I en tot cas, havíem parlat ara de la roda de premsa, de la sentada en si, i al final de la sentada el que sí que va donar una sensació d'acabar com a mínim de festa és la brincadeira, que també els hi agraïm moltíssim i els enviem un...
bueno.
Un, no? Digues?
Sí, no, que dic que... no, perdona.
Li van donar un nivell de...
És que anava a dir que la relació que hi ha a Brincadeira UB de Vivienda
és de sempre,
és un regal.
Sí, sí.
I, a més que han assolit un bagatge molt gran, i que encara vinguin desinteressadament i per el problema, que vinguin per...
tots amb la samarreta...
aquesta mena de solidaritat i tal, i que encara estiguin involucrats, sí, és molt bé, molt bé.
Sí, sí, i a més és que li dona... de totes les batucades, jo no és que sigui una espera amb el tema, però es veu que... que bueno, que nivellon.
Són una gent molt professional, de fet, no s'hi guanyen la vida amb això ni de lluny, com a molt es guanyaran poder comprar els instruments i tot això, però quan tenen un lloc on anar per simple consciència, per col·laborar amb causes, i van desinteressadament com amb nosaltres.
Van venir
de totes maneres,
30 de setembre 2006,
potser no es guanyen la vida, però hòstia, jo crec que és la primera batucada de Catalunya amb diferència, sí. I bueno, no sé,
això, i ens són solidaris amb nosaltres des de sempre, o sigui, a la manifestació de 2006, 2007, 2008 sempre han vingut, i a més és que això li donen una força que no és el mateix, vull dir, doncs fer, vull dir, bueno, no fer-ho, que hi siguin, no? Bueno, després del debat i tot això, pues, ens van animar, doncs, a baixar fins a la catedral, i clar, el tema és això, que qui havia vingut per la seguda, pues, potser eren menys de la meitat, i el que s'anaven afegint eren els turistes que passaven per allà, que pensarien, alguns pensarien que això ho pagava l'hereu i l'Ajuntament, no? I era una cosa reivindicativa. I encara gràcies que per les pancartes i per les samarretes de Brincadeira es veia que era una cosa reivindicativa.
Home, més que els guiris pensessin que ho pagués l'Ajuntament, jo crec que igual ho pensaven que ho pagava el Hard Rock Café.
També, sí.
Per dir-ho d'alguna manera.
Sí, bueno, el cas és que bueno, va quedar el missatge i arriba molt més si és amb la festa que portava Brincadeira a sobre, la festa i l'esport, perquè és que jo al·lucinava, o sigui, van estar 3 hores seguides quasi. No, 3 no, però un parell d'hores seguides, bueno. Sense parada.
Però bé, a la seguda que va, o sigui, com es va estructurar? Vam estructurar la seguda en debats,
sí, amb activitats vàries, com això de pintar i de més,
però realment la xitxa on estava
era el debat.
Era, sí. Els 3 debats que es formulaven, que eren pisos buits, el lloguer i les hipoteques.
Exacte.
Per pisos buits estava el Jordi de la plataforma, o sigui, de l'assemblea d'UB de Vivienda. Per lloguers estava el Carles,
sí.
I per hipotecats estava
l'Adrià. I tots tres van llegir el text i van introduir els temes. El que passa és que el debat que va haver-hi després no va ser un debat, pues, com ens hauria agradat a molta gent participant, perquè no eren molta gent, senzillament. Però tot i així, el que sí que, com tu bé deies, doncs es notava les ganes de continuar i de denunciar el problema.
Molt bé.
Els 3 problemes, oi?
Chaque parole est un chemin. Lorsqu'elle rend meilleur les hommes qu'on sera demain. Chacun porte au creux de ses mains les clés de ce monde qui ouvre les portes des grands destins. Vas-y, vise plus haut que jamais.
Bé, una de les reflexions que vam fer, de fet vam intentar dibuixar una mica l'estratègia pel següent curs, i una mica les coses anaven per seguir organitzant mobilitzacions, manifestacions, etc. I una altra part molt important, i és una cosa que ara estàvem parlant amb l'Adela, era el fet de que hem d'extendre la lluita molt més enllà, perquè el problema és molt gran. I el problema no és només jo vull un lloc, un sostre on viure, sinó també és jo vull tenir una ciutat de qualitat, jo vull viure en un entorn que sigui agradable, que em permeti tenir una vida digna. I bé, i segurament un dels problemes que hem patit és que no hem tret la cosa cap enfora, i potser mirar més enllà de lo que és la reivindicació aquesta pura del sostre, no? Més o menys era una mica això el que deies, Adela?
Sí, perquè segurament que cada barri percep el problema de l'habitatge d'una forma diferent. Hi ha barris on la població gran doncs pot patir des de l'acoso, bueno, des de la pressió que es fa, pot fer dels propietaris quan són llogaters, dels pocs recursos que es tinguin per renovar l'habitatge i per tant que s'entri en una degradació d'aquest habitatge i unes males condicions. I que jo crec que cada districte o cada barri cal que estudiï en aquest lloc quines són, dins d'aquest moviment, quines són els elements més importants i com fer-hi front.
Una de les qüestions que vam tractar quan vam fer la reflexió era hem de portar aquest tema molt més enllà, no? Hem de tractar de que totes aquelles persones o tots aquests col·lectius que treballen en temes d'habitatge o de ciutat els hem de posar en contacte. I una de les propostes que tenim, ara em diràs a veure què et sembla, és fer una espècie d'assemblea general d'habitatge a Catalunya, en la qual ens hi podem juntar gent de Barcelona, gent de fora de Barcelona, que també és important, però gent que a Barcelona també està fent una feina fa molts anys enrere, associacions de veïns. Aquí, per exemple, hem tingut a gent de Collserola, que té problemes, a la gent del Carmel, que té un pla urbanístic també en ciernes, diguéssim.
A la gent de la Barceloneta.
A gent de Barceloneta, etcètera, no? És una idea d'ajuntar tota aquesta gent. Jo no sé si... Bueno, tothom ja estarà convidat el dia que ho fem, però no sé què et sembla. Si...
No, em sembla molt bé, perquè ja dic, sobretot és que cal posar damunt la taula quines són les situacions diferents.
Sí, les casuístiques.
Les casuístiques, hi ha un gran grup de gent que pot estar afectada per un pla de reforma urbana i que doncs no s'acabi de concretar on aniran a viure, quin serà el seu futur, i hi ha d'altres doncs, que són temes, podríem dir-ne, més pròpies de que la crisi econòmica doncs pot deixar sense recursos front dels lloguers, front d'un dia a dia que fins ara potser s'anava més o menys salvant, però que pot ser que sigui cada vegada més cru, sobretot per segons quin tipus de població. Llavors cada barri potser hauria d'identificar quina és la seva situació, quin és el més greu i el més urgent de considerar, i llavors posar en comú segurament amb aquest gran moviment que es pot ser a nivell de Catalunya, en fi, allò una mica...
Sí, de fet, a l'assemblea ara recordo una cosa que vam parlar, i és que va ser l'octubre del 2007, em penso, sí, després del 6 d'octubre nostre, el 8 d'octubre dilluns, parlo de 2007, es va signar el Pacte Nacional de l'Habitatge. No fa gaires dies va sortir el conseller Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge, dient que tot anava amb els passos previstos i que tot anava bé, tot i que la conjuntura, etc, etc. I nosaltres, una de les coses que plantejaven, és a dir, en aquest període hi ha hagut tant el Pacte Nacional de l'Habitatge, que és un pacte que es va signar entre una sèrie de, que se'n diuen agents socials, no? Des de financers, sindicats, polítics, etc, i promotors, evidentment, I bueno, i aquest pacte nacional està escrit, és un pacte a 10 anys vista, evidentment. Llavors és un pacte que en 2 anys sempre poden dir que clar, que s'ha començat, tot i que sabem a ciència cierta, no, que ni les àrees residencials estratègiques que es van preveure no estan en marxa, encara no s'ha mapificat el problema, ni tan sols s'ha mapificat, o sigui, no s'ha mapejat el problema a nivell de Catalunya, que era el primer pas, evidentment. I en tot, i el tema de l'expropiació d'ús de fruit, això ni ho comentem, perquè vull dir, això ja era paper mullat abans de que fos aprovat. Clar, perquè l'expropiació d'ús de fruit a 5 anys vista, pues imagina't, no? Si era paper mullat, pues no podem esperar que comencin a moure. Llavors el que nosaltres plantegem és aquesta Assemblea General fer un pacte nacional pel dret a l'habitatge. No un pacte nacional de l'habitatge, un pacte nacional sectorial, sinó un pacte nacional de tots els agents, diguéssim, que em fas? Aquí el tècnic m'està recol·locant. Vale. Doncs, i la idea, evidentment, és això. També doncs que participin els barris per un motiu molt clar, i és no només per la casuística, sinó perquè quan nosaltres, per exemple, parlem de que s'han de posar en lloguer social els pisos buits, ho fem d'una manera abstracta, però en canvi a cada barri se sap quins són els pisos tan ja construïts com que es podrien construir, on es podria fer aquest lloguer social. Se sap de què s'està parlant en concret, quan perquè hi ha un fotimer de pisos, tant de noves promocions que no es venen com de vivenda que en principi ja directament es va fer amb calés públics, que encara estan buits. I clar, i el nivell, diguéssim, de barri és com molt més concret i molt més clar. I no és el mateix parlar en abstracte que dir, bueno,
que parlar de les experiències, no?
No, i aquí hi ha experiències de gent que vol posar lloguer, que demana ajuda a l'administració perquè vetlli, perquè el lloguer sigui un lloguer amb unes certes garanties dins d'aquesta fórmula que l'administració ha ofert de ser doncs la...
Avalista, no? Ells avalista, ser
avalista i ordenar aquest projecte, i que és clar, la gent hi va i et telefonarem i mai més telefonen, i aquest camí que és relativament assequible de començar, doncs l'hem de posar, s'ha d'exigir que es posi en marxa, perquè és que llavors si no genera una confiança i una credibilitat, doncs són camins que queden en pura teoria.
És que ara m'has fet pensar en això, que ho diem moltes vegades en molts programes, o sigui, el tema de la confiança i el tema de les pors i el pànic, no? Llavors, d'una banda, el que es vol és que hi hagi confiança inversora, és a dir, que els especuladors de sempre tinguin confiança en tornar a invertir, perquè això els hi va bé a la màquina, diguéssim, no? De la màquina especulativa immobiliària, no? En canvi, es continua ficant la por amb el tema de que, bueno, de que llogar un pis és un esport de risc, i de que te'l destrossaran, i de que no tens cap seguretat, quan la realitat és el contrari, és a dir, que els especuladors tenen un rerefons econòmic que ben segur es poden anar, perquè el que fan senzillament és jugar una mica més al bingo, i en canvi el dia a dia demostra que la morositat amb lloguers és baixíssima, i els casos, diguéssim, de pisos destrossats és, jo crec, que més baix inclús que el de pisos millorats, perquè no oblidem que als 5 anys te'n poden fer fora, però totes les millores que hagis fet, d'això no se'n parla, o sigui, i precisament van ficant la por per una banda i la confiança per l'altra, quan hauria de ser el contrari, és a dir, haurien de ficar-li la por als especuladors avisant-los que hi hauria més fiscalitat o més problemes per fer calés amb el fet d'intermediar i d'especular amb l'habitatge, i en canvi haurien de ficar més confiança amb el que és doncs el dia a dia, i etcètera, no? I això que parlaven també de la masoveria urbana també s'hauria de desenvolupar, etcètera, etcètera.
No, i de fet hi ha assegurances d'aquestes, perquè si el llogater no et paga, però per exemple no hi ha assegurances si el llogatari no vol fer les obres que li toquen fer, per exemple.
Exactament, i n'hi ha d'abusos.
Perquè jo d'això n'he tingut una mica.
És curiós que només...
No... I segons en quins casos, o sigui, el demanar al propietari que t'arregli alguna cosa
és una odissea.
És una guerra perduda.
I és com una provocació, no?
Sí.
Clar, però és que, cuidado que et faré fora.
El sistema és una mica això, és a dir, et protegeix del que pugui fer el dèbil, però no et protegeix del que pot fer el fort. I hauria de ser contrari. Però bueno.
Mister Grande Gueule, rends-moi un service, fais ta sale gueule. Mister Grande Gueule,
Bueno, ara passarem a posar-vos una entrevista de la Clara, que va fer a la població de Marinaleda a Sevilla. No sé si és Sevilla o Màlaga, Marinaleda.
Marinaleda, jo diria Marinaleda que és Córdoba.
Província de Sevilla, no,
Sevilla.
No, província de Sevilla.
Vale.
Però bueno, és igual.
Anem molt malament.
Mai se m'havien donat de les matemàtiques.
Però segur que la va gravar allà, no la va gravar a l'escola d'estiu d'atac?
No, això és una altra cosa, Paco.
No, vale.
És un viatge que ha pagat Ràdio Bronca, Ràdio B Vivienda, a la Clara perquè fes aquesta entrevista a Marinaleda.
Desgraciadament no és cert.
Ja, és veritat, una broma.
Bueno, estamos aquí en Sevilla en una manifestación por el Sáhara Libre y de repente nos hemos encontrado con Gloria, ¿te has dicho? Con Gloria y con Rocío, que viven en Marinaleda, un pueblo comunista que hay en Andalucía. Y bueno, les hemos preguntado a ver si nos podían contar un poco el tema de la vivienda, cómo está ahí. Entonces, Rocío, ¿nos quieres empezar tú contando? A ver, nos han dicho que hay casas de alquiler del ayuntamiento y casas de propiedad, ¿verdad?
Sí, bueno, en sí es la política municipal que lleva a cabo el ayuntamiento y es una forma diferente de construir vivienda. La idea es un poco que no se especule ni con el suelo ni con la vivienda en sí y que se reconozca o que se haga efectivo lo que viene reconocido tanto en la Constitución como en el Estatuto del derecho a una vivienda. No es más que llevar a cabo eso, que es un derecho que nos reconocen, pero que en la práctica no todo el mundo puede acceder a una vivienda, pues teniendo en cuenta los precios que se tienen. En Marinaleda lo que se intenta es, o lo que históricamente se ha hecho y se viene haciendo y se seguirá, creo, es posibilidad que todos los ciudadanos de Marinaleda puedan acceder a una vivienda a un precio justo, que todo el mundo se puede permitir.
Ajá. Bueno, dicho así parece lo más lógico y lo más coherente del mundo, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? O sea, el tema, por ejemplo, Gloria es una autoconstructora, me lo han presentado así, te estás construyendo tu propia casa, ¿no es así?
Sí, así es. Nosotros, el ayuntamiento nos cede los terrenos y la Junta nos da el material. Entonces, nosotros todos los días vamos y trabajamos la casa.
Muy bien. ¿Cuánto os cuesta en total la casa?
Nosotros, si estamos trabajando, pues no nos cuesta nada. Y si hay gente que tiene otro trabajo, que no puede trabajar en la casa, pues paga 450 euros al mes y otro le va a hacer la casa.
¿Y durante cuánto tiempo puede ser? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto se tarda en construir una casa?
3 años, 2 años, depende. Pues sí, porque luego nosotros lo que tenemos de alquiler son 15 euros al mes, 20 euros al mes, lo que los autoconstructores, una vez termina la vivienda, aprobemos en asamblea el dinero que nosotros veamos.
Estos alquileres que me has dicho de 15 euros al mes, que son terrenos, son casas del ayuntamiento.
No, con el tiempo pasan a ser propiedad de los autoconstructores.
Ajá.
Pero claro, son a lo mejor dentro de 30 o 40 años, pero es lo que pasa con una hipoteca. Tú te sacas una hipoteca de 30 o 40 años, estás pagando 600 o 700 euros al mes y al final con el tiempo sí será tuya, pero casi para tu hijo, vamos.
O sea, vamos a ver, tú te construyes tu propia casa y luego pagas 15 euros al mes.
Sí, sí.
¿Cada cuándo se hacen proyectos de autoconstrucción? O sea, ¿es cada año se van construyendo o es en función de la demanda? ¿Cómo va esto?
En función de que nos dejan. En función de que el ayuntamiento tiene terreno, en función de que la Junta nos da dinero,
vale.
En función de muchas cosas. No depende solo del ayuntamiento.
Muy bien.
También eso está en función de las posibilidades que el ayuntamiento tiene de ofrecer terreno, como ha explicado Gloria, y también eso de la demanda y también un poco de que se vayan terminando proyectos y se vayan iniciando unos nuevos, que ahora mismo hay, no sé cuántos hoy.
¿Cuántos son? No sé.
Niño, ¿cuántas casas tenemos nosotros?
20.
20.
20 casas se están construyendo ahora mismo.
Sí. Y ahora hay un proyecto, otros 100. ¿100? Hay 260 viviendas en proyecto, 60 de autoconstrucción, 200 en alquiler. pero es un poco, la idea es que cuando termine un proyecto se inicie el siguiente, aunque en este caso creo que se van a solapar.
Muy bien. Y Gloria, una pregunta, ¿tú sabías de construcción antes de empezar?
No, yo nada. Vamos, de todos modos yo no soy la que hago la casa, la hace mi compañero.
Tú estás ahí de pinche de obra, ¿no? Un
sí,
poco.
Sí, pero, por ejemplo, si hay mujeres solteras, mujeres que no tienen compañeros, pues la hacen ellas y ya está.
Caray, una buena escuela, ¿no?
Bueno, viendo todo lo que me habéis contado, mi próxima pregunta es...
¿Marinaleda existe realmente?
Sí, sí, está allí en la Sierra Sur, cerca de Estepa, cerca del Rubio, donde una vivienda pues, tiene un precio aproximado de 20 millones más o menos, o no sé si algo más.
En los pueblos de alrededor, ¿no?
Sí, en los pueblos de alrededor.
Nos comentabas que es una política municipal. ¿Qué quieres decir con esto?
Pues que, vamos a ver, actualmente quienes están en el ayuntamiento pues tienen esta idea y esto es lo que se intenta hacer y esa es la política que se lleva a cabo, pero que no es un pueblo vacío, no es un pueblo del medio rural que necesite ser repoblado, que no es esa la idea, que cuando se cuenta la experiencia de Marinaleda lo que se intenta es demostrar al resto del mundo que se puede hacer vivienda a precio barato, siempre que no se especule con el suelo.
O sea, que se puede, que lo que sería interesante es que hubieran más marinaledas, ¿no?
Eso es, que la idea es que esa experiencia se traslade a otros lugares, pero no que todo el mundo quiera venirse a vivir a Marinaleda. Que quien quiera, pues bueno, que puede intentarlo y que puede... Pero no porque se den vivienda, porque se necesite que venga gente a repoblar el pueblo, vamos, que la idea no es esa, que a veces cuando se cuenta la experiencia se confunde. La idea no es esa, la idea es un poco demostrar y que la gente también reivindique su derecho a la vivienda y que reivindique que sea un precio asequible y real, que se haga efectivo ese derecho, pero no, la solución no es que toda España se venga a vivir a Marinaleda, que no es eso.
Ajá. Pues muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la Mani y bueno, una experiencia increíble. Mucha suerte y hasta pronto.
marinalera, Andalucía entera, dando por culo, Andalucía entera, llena de culos, Andalucía entera, como marinalera.
Bueno, pues eso ha quedado claro, ¿no? Andalucía entera como Marina Leda, o como diría Cruyff, el mundo entero como Marina Ledo. ¿No?
Sí, sí, no, Marina Leda es un punto de aparte y bueno, ahí está su historia y bueno, y ahora pues con esta entrevista vemos un poco el presente, ¿no?, de a nivel de vivienda.
A l'escola d'estiu d'atac vam estar un parell de personajillos de VD Vivienda a la xerrada que va fer una noia de Marina Leda, gerent d'urbanisme de Marina Leda, i el que va explicar era que Marina Leda, que això és bastant desconegut, Marina Leda tenia dos nuclis urbans principalment i entremig només hi havia una petita carretera i zona, diguéssim, agrícola. Aleshores el que van fer van urbanitzar aquella zona que hi havia entre els dos nuclis urbans per tal de fer la urbanització tota consolidada, no? Consolidar tota aquella zona. I aquí és on va començar el projecte de vivendes d'autoconstrucció que ens ha explicat la noia que entrevistava la Clara, que no sé si era la mateixa noia, la gerent d'urbanisme de Marina Leda. Bueno, Marina Leda en tot el seu conjunt és una cosa flipant.
És l'excepció que confirma
la regla, bueno.
La regla aquesta democràtica que parlaven els residents.
No, i això posa en manifest, no, que és això, no, que si hi ha voluntat política d'alguna manera,
sí,
doncs es poden fer les coses. Però bueno.
Sí, sí.
Què passa, troncos? Estàs escuchando el Radio V de Vivienda. Que gente me mola.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Empezó en 1492.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de triunfar.
Con nuestros hijos.
Bé, doncs teníem nosaltres, ja l'heu sentit abans, amb l'Adela Alegret, de la coordinadora d'entitats i d'associacions de veïns de les Corts, i bé, l'hem convidat aquí perquè ens parli del pelotazo a la catalana, que es deia a la revista de la FAB, del miniestadi, la requalificació de la zona del miniestadi per fer-hi pisos principalment i en menor mesura algun equipament. I bé, bona tarda, com esteu?
Hola, com esteu? Doncs sí, ens trobem en una situació bastant aguditzada d'una polèmica que ja fa anys que està latent. En l'any 2000 i el Núñez va presentar un projecte que es coneixia com el projecte Barça 2000, que en el qual la seva pretensió era convertir tot el que estava al voltant de l'estadi de l'estadi del Nou Camp, convertir-lo en un parc temàtic. Volia dir, la seva idea era de que les famílies senceres amb autocars, amb cotxes, etc., es traslladessin a aquesta zona, i llavors, doncs, mentre la família disfrutava del lleure, el marit, el papa i si hi havia algun fill també podien anar a veure el futbol. Aquesta era una teoria primer molt paternalista, de tal manera que semblava que només els papes podien anar al futbol, però després en el fons el que amagava, doncs, era la implantació d'un parc temàtic en una zona urbana amb uns moviments de persones bueno, que no es poden inhibir en una zona que ja té de per si que té una trama urbana, que té uns veïns amb les seves entrades i sortides, i per tant amb aquesta activitat el que ja anàvem directament al col·lapse. És a dir, ara el col·lapse el tenim cada 15 dies quan juga el Barça a casa, perquè doncs ens hem trobat amb carrers força petits i estrets, doncs que de vegades han hagut d'evacuar els malalts fins a la travessera de les Corts perquè les ambulàncies no podien accedir als carrerons. I doncs era passar d'una situació quinzenal doncs a una freqüència d'un, si més no, de tot el cap de setmana, perquè la pretensió era que aquest festival comença així els divendres quan els nens plegaven del col·legi. Per vestir aquest projecte doncs va fer una filigrana arquitectònica i deia no, és que en el tercer pis damunt de tot aquest parc temàtic hi faré una catifa verda, o sigui, a baix tindreu doncs els jocs dels nens, la botiga de samarretes, els frankfurts, el museu temàtic, les exposicions, etc. Però si després teniu la paciència d'anar fins al tercer pis, a dalt hi tindreu una catifa verda. Evidentment era transposar que les zones verdes de la ciutat per accedir-hi haurien de fer caminar tres pisos. Bé, diguem que aquest projecte se'n va anar avall perquè ja es veia que era, en fi, era un projecte surrealista i que d'aprovar-ho hagués causat una situació caòtica, però de forma ordinària, permanent en el barri. No s'havia parlat encara del mini-estadi en aquell moment.
I ara el que es planteja exactament?
Doncs ara què es planteja? Des de fa ja uns quants anys, no podria dir exactament quants, el Barça havia tingut al voltant de l'estadi una colla de camps d'entrenaments de nens i juvenils. Era una mica la seva cantera i bé, doncs això ja es vivia amb tota normalitat i a més doncs els veïns de les Corts, els nens de les Corts anaven molts d'ells a fer l'entrenament. I llavors inclús havia arribat a fer també grups de nenes, que ja era una novetat important d'igualar en l'esport els nens i les nenes.
I tot això, perdona que interrompeixi, tot això està qualificat com a equipaments?
Sí, llavors aquest territori va deixar de tenir ús en el moment que el Núñez va decidir fer una inversió a Sant Joan d'Espí, va comprar un gran territori a Sant Joan d'Espí. Tota aquesta activitat, diguem-ne, escolar, formativa, de cantera, s'ho van emportar cap a Sant Joan d'Espí. Per tant, al voltant de l'estadi gran, del nou camp, hi té ara una colla d'un espai que no es fa servir, que es fa servir de moltes vegades d'aparcament de cotxes o d'autocars, etc. En paral·lel amb això, el segon equip del Barça va deixar de fer els partits i que feia de forma habitual en el mini-estadi, que és un altre, és un estadi que està... Sí. Diguem, estan tots dos situats a cadascun dels costats del carrer Aristides Mallol. Doncs aquest estadi, aquest mini estadi, va deixar també de funcionar en la mesura que l'activitat, pels motius que no, ara jo no passaré a analitzar perquè ni els conec, qüestions internes del club, etc., doncs s'està considerant doncs que no és no té la finalitat pel qual va estar pensada. Tant una part, la que he dit al començament, dels camps d'entrenament, com el mini-estadi estan qualificades pel Pla General Metropolità com zona d'equipaments. Equipaments, en diuen equipaments esportius consolidats. Per tant, aquesta és el seu present i ha de ser, segons els veïns, ha de ser el seu futur. Què vol dir això? Vol dir doncs que amb un tractament urbanístic adequat aquests equipaments poden resoldre tot el dèficit que té el barri actualment i a lo millor també en la mesura que són equipaments, el Pla General Metropolità és de la ciutat i està inclosa tota la ciutat de Barcelona, doncs també podria ser una reserva d'espai per equipaments de la ciutat. És a dir, nosaltres no entenem que podem compartir aquest espai amb altres zones i que és una reserva molt important en aquests moments per quan, quan veiem que d'una part la, hi ha tota una part de la població doncs, que fins ara havia, no havia estat pràcticament ni tinguda en compte, la gent es moria als 60 anys i s'havia acabat, ja no, i el tema de la gent gran desapareixia. El tema de la gent gran en aquests moments és molt important, per quan és una etapa de, que requereix molta atenció, no només, podríem dir-ne, residencial, sinó també tema social. Vull dir, hem de pensar que si hem de viure amb una mica de dignitat, doncs cal cuidar el cos, cal cuidar el cap, etc. Mm-hmm. No? Per tant, és una població que ha aparegut, ha aflorat dintre de lo que és el tema de la població en general, i ara doncs ens adonem que és, en fi, que hi hem de donar molta, molta importància.
Més enllà de l'atenció sanitària, diguéssim, que, més enllà de... que és la típica que és...
I a més, és que clar, la idea és que serien uns equipaments que es farien servir de dilluns a divendres i es podrien enfocar, doncs, com diem, no, tant, no només a la gent del barri, sinó que l'ús fos una mica metropolità. Però no, sí, no en un sentit d'omplir-lo d'autobusos i de fer turisme, sinó de fer que fos una cosa no, realment...
Sí, nosaltres entenem que els equipaments és una peça, la paraula equipaments, i sobretot amb l'ampliació que hi ha donat l'administració en aquests moments, sota el paraigua de l'equipament s'hi poden incloure quantitat de serveis socials importants. Doncs poden ser des de l'habitatge tutelat de la gent gran, la gent que no és capaç de ser autònoma a casa seva. Hi ha molta gent que no es vol bellugar de casa seva, doncs bé, per aquesta gent hi ha uns serveis que es fan a domicili, però hi ha altra gent que no, que decideix inclús que no vol viure a casa seva perquè se sent sola. O sigui que és una previsió, són dues previsions en paral·lel. Però que abans podia ser de poc número, i en aquests moments els números són molt importants. Després hi ha el tema educacional. Els nens els reconeixem el dret a l'educació des de l'escola bressol fins als 16 anys. Per tant, tota aquesta població, sobretot en la primera etapa, ha estat desatesa, ha estat no contemplada, no reconeguda. Doncs el tema de les escoles bressol, pràcticament al nostre barri ja la dotació, estem superant escassament la dotació que hi havia doncs quan fa 30 anys, és a dir, pràcticament crec que només s'ha creat una nova escola bressol, s'han reubicat, s'han refet, però de nova creació una. Llavors, conjuntament amb aquestes dues coses, doncs hi hauria allò que apuntava del tema sanitari, el tema sanitari, que vol dir també el tema del lleure i també el tema lligat, doncs, a veure, diguem-ne, de l'esport de l'esport lleure per la gent gran i també l'esport lleure de la canalla. És a dir, que apareixen una colla de prestacions socials que estan ja, en aquests moments no les podem oblidar d'entrada. I si no les oblidem vol dir que hi hem de fer una reserva d'espai. Llavors, el districte en aquests moments no hi ha espai lliure, així que, doncs, la nostra postura és que aquesta reserva del Ministeri s'ha de conservar com sigui, vull dir, s'ha de, amb tota la lluita i tota la...
Perquè, esclar, potser encara no ho hem dit, però l'amenaça, diguéssim, que volta és aquesta requalificació que el convertís, diguéssim, en terreny edificable i aquesta requalificació que implica, segons el pla, uns 1.600 habitatges nous, que a més serien, tot i que fos de construcció de vivenda pública, però serien per acabarien sent de venda i amb la tal cosa...
Sí, bueno, de...
No? Sí, a veure, clar, jo he començat explicant que eren els equipaments una mica per vincular la importància d'aquest territori amb els usos futurs de la que poden tenir. I quina és la, podríem dir-ne, en aquests moments el problema important? El problema important és que, per una part, el Barça vol obtenir de l'Ajuntament de Barcelona una requalificació. És a dir, aquests espais que són equipaments vol que l'Ajuntament els hi requalifiqui i ell hi pugui construir habitatge. Aquest és el problema de fons. És a dir, que estem en una situació on una entitat, per més que sigui una tricopa i per més que sigui...
Més que un club. I
més que un club i la Catalunya i tot el que sigui, és pretén dictar l'urbanisme a l'Ajuntament de Barcelona. I això ens sembla bueno, que fora de mida, perquè una qüestió és que doncs, nosaltres estiguem super contents de tenir aquest club a casa, que la ciutat es coneix a través del club, però una altra cosa és que podríem dir-ne nosaltres haguem de ser, nosaltres entenc com la resta de ciutadans, haguem de ser els avaladors i els finançadors dels projectes d'un club particular. Finalment és un club particular. Sí. I si fins ara ha sigut capaç de comprar un terreny a Sant Joan d'Espí, portar-se els equips i tal, el que no pots, i ho ha fet lliurement a partir dels seus mitjans, vull dir que no.
Ah, és que no és precisament una petita empresa, vull dir, el que té nassos és que s'acabi, diguéssim, que l'Ajuntament perdi equipaments públics perquè s'acabin convertint en fitxatges galàctics que aquest any sembla que no calen, però que en tot cas el diner és
bueno, molt... Ja en parlarem, perquè si ara fan aquest fitxatge que volen fer ara, ja estan parlant de 45 milions sí, i se'n porten un jugador que no sé quan val. Vull dir que ens escandalitzem dels fitxatges del Madrid, però no sé darrere aquesta operació quants, en diners absoluts de quan estaríem parlant. Però a part d'això, és que hi ha una altra història en paral·lel, i és que el president Laporta es va comprometre a fer a remodelar l'estadi i fer-hi una, convertir-lo en una icona més, en un dels símbols de Barcelona, com ho pot ser doncs la Sagrada Família.
Sí, o la Torre de les Aigües, no? Perquè més aviat el projecte que té és aquest de llums de colors i lo del Geri, no?
Sí, podria ser una mica com la Torre Agbar,
sí,
de coloraines. Però és clar, podríem dir-ne d'entrada, des del punt de vista del propi edifici, ja és ja tothom ja l'està considerant com un edifici molt poc ecològic, molt difícil de sosteniment, amb molt impacte lumínic sobre la zona, que la zona pues, ja allí la gent viu allí o al costat mateix d'aquest edifici, i d'alguna manera s'ha convertit com una, és una elucubració de lo que hauria de ser posar al dia un estadi que es va construir fa 50 anys i que probablement necessiti una posta al dia d'instal·lacions, en fi...
Però no, perdona que t'interrompeixi, és que me'n recordo del que deia Zaida Mushin, penso que es diu, que parlava de la Torre de les Aigües com un exabrupte. Es tracta, això que parlem és el projecte, tinc aquí al davant el número de la revista Carrer on se'n parlava, a finals del 2007, és el projecte de Norman Foster de remodelació, i és un projecte que potser per televisió alguna gent ha vist la maqueta, diguéssim, i seria, doncs, clar, com la Torre de les Aigües, és un tipus d'actuació sobre la ciutat que fa que aquí, que recupera, entre cometes, és recuperar la moda, en el sentit que, bueno, jo ja he estat a Barcelona i ja havia vist la Sagrada Família, bueno, ara has de tornar perquè has de veure la Torre de les Aigües. Ara, qui ja hagi tornat per veure la Torre de les Aigües haurà de tornar per veure el Norman Foster aquest. I és un tipus de turisme, o sigui, és com lo de l'Hotel Vela, etcètera.
Una vegada hi vegi
són coses, les típiques coses que continuïn posant a Barcelona com la ciutat de moda turística que s'ha de visitar.
Això està clar, eh?
I tot això passant per sobre del mal que se'ls hi faci, doncs imagina si els veïns cada nit hagin o no hi hagi partit s'han d'empassar aquesta borrada lumènica, que sí, estaria molt bé per fer un videoclip, però pel dia a dia és una barbaritat. Però clar, ja, al darrere hi ha el Norman Foster, com si hi hagués el Geri o el Nobel, doncs, o fins i tot el Bofill, que està darrere del tema del Vela, de l'Hotel Vela, però que és un tipus de turisme, un tipus de promoció de la ciutat absolutament d'aparador i absolutament de cara, diguéssim, a la postal, no? I és el que diem, o sigui, és una Barcelona...
Hotel Vela, això m'ha donat una idea.
Parla davant del micro, Paco.
Ah, sí, vale.
No, de fet, el número 104 de la revista Carrer, que és la revista de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, feien una ressenya de legislació, no? I aquí surt l'article 95 de la Llei d'Urbanisme de Catalunya. Al final d'aquest apartat, de l'apartat primer, diu que els canvis proposats dels terrenys qualificats d'equipaments esportius només poden comportar que se n'ajusti la superfície quan ho requereixi l'interès prevalent de llur destinació, espai lliure o zona verda.
Sí, sí, o sigui, segons la llei d'urbanisme de l'any
que
l'any 2005.
Estem igual que amb l'Hotel Vela, o sigui, això està rozando la il·legalitat.
Clar, bueno, amb el cas de l'Hotel Vela, perquè l'excusa és que, bueno, que és la que és zona portuària, que en realitat és el patronat, no, com és el... o sigui, que en realitat és propietat del port, i aquí una mica l'excusa és que...
L'autoritat portuària.
L'autoritat portuària, i aquí potser, doncs, l'autoritat, la portuària, de la porta del...
Sí, sí.
Del fet que el Barça és una autoritat, doncs, com... És a dir, és un tòtem social que, bueno, però, que si al Barça li va bé, mira, cap català pot dir que això li va bé malament. I llavors són com trucs que és la manera d'anar passant, doncs,
però
uns projectes que no són a favor de la ciutadania, sinó a favor de l'empresa.
Però mira per on vaig. Ells moltes vegades s'excusen en el tema de l'habitatge, com va passar amb el Pacte Nacional, per dir hem de fer més pisos.
Sí.
No. De pisos n'hi han, i n'hi han molts, sí. i de buits sí, no contem.
No és la manca de pisos el problema,
clar,
ara.
I és el que ens deies tu, aquí al vostre barri segurament no falten pisos, el que falten són equipaments.
Sí, pisos amb caràcter d'equipament. És a dir, que nosaltres quan diem, cas, per exemple, diu, oh, és que vosaltres no hi voleu pisos, nosaltres diem, atenció, hi ha equipaments que són pisos, perquè són un servei. Nosaltres el que no volem és perdre l'atribució d'equipament amb tot el contingut que ara és molt ampli, que ens va molt bé, perquè és l'habitatge de joves i l'habitatge de gent gran. No volem perdre aquest espai, perquè ara se'ls ha acudit... en el deliri de les rocades que es poden arribar a dir, li han dit al Barça, bueno, escolta, doncs si et donem aquests metres, tu n'hauràs de comprar uns amb un cada reixac. Però mentrestant són capaços d'autoritzar-li, estem parlant de més de 1.600 habitatges. Ah. Això són 1.600 famílies, amb totes les necessitats d'aquestes famílies, clar, que sumades a les que ja té el districte i els que té la ciutat, doncs ens sembla
que
és...
Si ho ocupessin, perquè és que són 1.600 habitatges que els que es destinessin a habitatge públic acabaria, si és venda, acabaria sent especulació, perquè això ha passat a altres barris que primer es poden sortejar però després acaba especulant. Però és que a més hi haurà una part substancial que el que, com que fer-los i tota la resta és també negoci de promotors, negoci de constructors, és el típic diguéssim, el típic esquer per emportar cap a aquella zona, doncs això és el que ja s'ha viscut a nivell de tota la ciutat, que és més especulació urbanística.
Sí.
Si són habitatges sense, com dius, sense un equipament, d'equipament, sí, sí. Tard o d'hora acaben sent, doncs, això, propietat privada i
sí, però fixa't que a més podríem dir tota aquesta el convertir-se en pisos de caràcter públic voldria dir, doncs, que hi ha una participació important de l'Ajuntament en l'adquisició de sòl, perquè és clar, podríem dir-ne la i que pot ser gradual en el temps, perquè què passa ara en aquests moments? Tal com pensa o com vol, pretén muntar l'operació l'Ajuntament, és a dir, escolti, li deixarem fer uns pisos de venda lliure i amb això que ens pagui tot el demés. En aquests moments no es ven ni un pis, vull dir que no és una programació a molts anys vista, perquè ha de remuntar el tema de la construcció i per tant ens sembla que ara entrar amb aquesta, o sigui, posar-se com a fita aquest model és que és una, en fi,
és creure que la bombolla és una qüestió de cicle i que tornarà a haver-hi una altra bombolla.
Exactament.
I a més és fer passar, diguéssim, els interessos de la ciutat pel fet aquest de que torni a haver una altra bombolla, perquè si no sortiria a compte.
Sí.
I al cap i a la fi, doncs, és...
Això es planifica la misèria, diguéssim.
Mira, això molt, és el que deien al vídeo aquell tan famós del John Doe i el John Bert, no?, de recompensar l'estupidesa i l'avarícia, no? O sigui, és tornar a voler posar un model, diguéssim, de construcció de ciutat, de construcció d'habitatge, que ja s'ha demostrat que no
i que finalment que no pot ser que un privat imposi el desenvolupament de la ciutat. És que això és perdre, podríem dir-ne, o abandonar el sentit que té el ser alcalde d'una ciutat en aquests moments. Vull dir, l'alcalde ha d'assumir tots els dèficits de ciutat i els ha d'intentar normalitzar-lo, recuperar la ciutat com a prioritat. I després el Barça, doncs, si vol fer el fòster, doncs que busqui els calés allà on facin, no? Vull dir, tot comença un dia que la porta diu algú de la seva gent, diu al mig del camp, farem el projecte fòster, però el soci no li costarà ni un euro. Això és una barbaritat. Com si jo em posés al mig de la plaça i anés a dir vull canviar el menjador i en fi, vosaltres, tots, cadascú de vosaltres em donareu 5 euros perquè em pugui comprar els mobles. Però, és una barbaritat d'aquest
com a contribuent sí que li costa la pasta. Com a contribuent sí que li costa la pasta, com a soci no, però com a contribuent sí, d'alguna manera.
Entrem amb el joc que fa... que fan entre l'Ajuntament i el tòtem que representa el Barça, de que si es ven la idea com una cosa positiva pel Barça, tothom, sigui culer o no sigui culer, surt guanyant.
Però cal dir-li al soci que bueno... Que no.
No, és que es pot produir la contradicció de que tots, que al barri hi ha molts socis del Barça, als Corts hi ha molts socis, i que aquests es quedaran sense guarderia i es quedaran sense la llar que els, o la residència de persones grans quan hi hagin d'anar, etc., per haver vedat o per haver recolzat amb un president amb aquestes idees. I que ells mateixos poden ser víctimes d'aquesta operació.
I que no és només el president, sinó el president i l'alcalde i els promotors i tota la resta que hi ha al darrere. I...
Clar, però llastimosament l'alcalde només està pensant en projectar la ciutat fora de Barcelona perquè vingui el tour...
I de fet, a dintre del pla de requalificació aquest, on estava, diguéssim, on es feia primer els partits de bàsquet, que era el que es diu el Picadero, que està tocant a la travessera de les Corts, allà també dintre d'aquest projecte hi ha un hotel, un altre hotel, un altre mega hotel, que evidentment seria un hotel de luxe per la gent que vingués només a veure un partit una nit, però es podria esperar allà, tindries l'hotel Vela, diguéssim, per venir amb aeroplano i
sortir a navegar.
És a dir, estan fent una ciutat amb una sèrie de punts de hiperluxe molt, molt, molt valuosos, diguéssim, exclusivament per unes determinades classes socials de jeques àrabes per arriba, i en canvi a nivell d'això, d'equipaments de barri, doncs...
Zero patatero.
Ah, és que vull dir, al soci no li costa res perquè posaran un hotel de luxe, però al final el soci el que està venent és tot el patrimoni que...
Està venent el patrimoni i es pot produir la situació que us deia abans, que els seus propis fills se n'hagin d'anar a l'escola o a fer l'esplai a Montcada perquè resulta que el club ha comprat el territori d'equipaments corresponent amb aquests pisos a Montcada i Reixac. És esquizofrènic això, i el problema és que dins de lo que l'estructura del Barça no hi hagi algun tipus, una permeabilitat de l'opinió dels socis, on alertin en aquesta junta, diem, no fem més rucades, perquè això per un costat pel que fa al Barça, però és que nosaltres, el nostre alcalde és el que hauria d'estar en aquests moments, hauria de ser el que aturés aquestes propostes tan...
Esclar. I això em recorda, una altra cosa que volia comentar és, com a mínim a l'assemblea, el que dèiem de que, o al mateix diari, es comentava que a començaments de mes, o fa molt poc, no, l'hereu havia dit que s'estava parlant i que no se'n sabia res, això fa relativament un mes i mig, i en canvi fa 15 dies diu que abans de sortir de vacances ho vol tenir tancat. És a dir, quan és molt sospitós quan una cosa es vol fer tenint a tothom de vacances i quan una cosa es vol fer just després del triplete i amb una situació així tota bonança.
Hi ha més coses. Clar. Fan també en un moment en el que hi ha la fortalesa del club i hi ha la fortalesa del Joan Laporta, perquè en el Núñez segurament també se li va creuar el fet de que ell estava ja molt, molt qüestionat.
Sí,
però fixa't que pensa que el Laporta pot tenir aquest interès, però també és una mala peça pels que venen després, perquè igual la junta de després això no ho veu amb els mateixos ulls.
Segurament.
Encara que ell vol constituir una junta continuista i voldria, doncs, que això poder-ho aportar com un trofeu quan convoqui l'assemblea de compromissaris al mes d'agost. Aquesta pot ser una mica la jugada del president a la porta, però bé, és que nosaltres l'interès del club, és a dir, per nosaltres, els veïns, és que faci molts gols, que li vagi molt bé, que tinguin un entrenador com el que tenen, però nosaltres som ciutadans i el senyor, l'alcalde, no pot fer de jugar-se a la ciutat amb un mano a mano amb el president del Barça. Això és el que nosaltres
sí,
en aquests moments.
Bueno, sí, jo crec que va per aquí una mica la cosa, no? D'oferir un caramelet turístic a l'Ajuntament. Segurament aquest senyor té aspiracions, diguéssim, polítiques, però...
Clar, és que al darrere hi ha això. És,
clar, l'hereu ja li agrada aquest caramelet turístic que li donen, i si haig de donar-te edificabilitat, doncs...
És més aviat això, un model de ciutat de cara al bé, diguéssim, social, has vendit i repartit amb el calendari, el que dèiem, no? O sigui, cada dilluns a divendres, jo serveix per algo, o el model de ciutat d'espectacle, de que quan jugui al Barça s'encengui a les fonts de Montjuïc.
I l'hereu suposo que pensarà també que contribuï per entrar a la història del Barça com l'alcalde que va que va participar en aquesta requalificació, que va donar
que
el Barça tingués un estadi més gran o tal qual, estan bé.
Clar, però és que aquesta requalificació implica mirant els plànols, perquè alguna cosa ha sortit pel periòdico, però bueno, no deixen de ser plànols, esquemes de plànols. Clar, és que, de fet, a Sarrià, ja quan es va requalificar i tot això, ja tenim un procés i uns resultats i ja es poden veure. I segurament, a nivell de comptes bancaris i a nivell de maletins, a Suïssa també té la seva història. Llavors, clar, el que es tracta és d'això, de tenir una idea de ciutat mirant cap als equipaments públics i cap al... el que ens cal i no cap al pelotazo. És que la paraula pelotazo ho defineix.
Sí, ho defineix perfectament. I sobretot després del compromís de l'alcalde de que la seva legislatura seria la dels ciutadans, la de la participació, el dia a dia, i resulta doncs, que amb aquestes operacions resulta, primer, que no formen part ni d'un programa electoral, o sigui que la gent que el va votar es pot sentir totalment decebuda d'aquestes actuacions, i la segona és que ens pot deixar una herència molt trista i molt, molt empipant.
No, és que d'una banda la participació, ara estan corrent allò, preguntes de com vols que estigui pintat el carril lateral de la Diagonal, i això li diuen participació, quan saps que i clar, no es tracta de decidir coses petites, sinó amb les coses grans. Ja dic, a mi em sembla molt preocupant el fet que s'estiguin fent en ple estiu, amb presses, allò de abans que de sortir de vacances ho vull tenir tancat, perquè quan una cosa es vol fer amb presses, amb urgències així...
Sí, no, aquí el problema és que no ho pagaran ells, els ciutadans. Sí.
Pagant els ciutadans, i això nosaltres havíem pensat, nosaltres vam viure, jo fa força temps que treballo a les associacions de veïns, i això era propi de l'època Porciola, i pensava, home, trista memòria, però és que en aquests moments, i amb tots els elements de reflexió que hem fet durant tot aquest temps, que estem repetint, que vol aprovar això el 24 de juliol, és tan impresentable que en fi, que no té qualificatiu, és una operació que no té... No, és inadmissible en una, si ens diem demòcrates, si ens diem participatius i si diem que estimem la ciutat, senzillament.
I una cosa en certa part trista és que precisament l'única veu discordant, trista, més que trista, il·lustrativa, és que l'única veu discordant és la de Convergència i Unió, que a més a nivell de districte és majoria, i que seria potser el punt que podria frenar una mica... I clar, tampoc és molta seguretat, no? Quan ha de ser un partit com Convergència i Unió qui hagi de frenar un tema especulador, tampoc és... Igual s'acaba convertint en un altre tipus de...
Sí, no? hem de veure. D'aquí poc tenim aquesta setmana que ve una reunió amb el senyor Trias, però de totes maneres el senyor Trias no amaga mai que ell vol recalificar. No ho amaguen mai. Llavors, és clar,
l'únic que els empipes no sé ells els que ho repartiquen.
Exactament. Sembla que aquí el problema és que no controli l'operació, però...
I vol esperar-se a que sigui l'alcaldia seva per fer el mateix.
Sí, no ho sabem, però el que nosaltres pensem és que si vol ser una alternativa i fa el mateix que el senyor Europa, que realment no cal correr gaire per ser alternativa.
Bueno, com a mínim així ho aturaríem, perquè hauríem d'esperar que fos l'alcalde del senyor Trias.
Sí, però és que igual et faria 3.000 pisos.
Sí, igual faria...
En comptes d'any.
Igual faria 4.000 al costat del Camp de l'Europa, 4.000 al costat del Camp del Sant Andreu.
Sí.
I...
No és massa de fiar, i per tant, jo crec que el que han d'entendre és que en si aquesta operació no és...
De totes maneres, jo penso que el plantejament, això és una opinió personal, evidentment, que ningú se la prengui com una posició d'assemblea ni res així, però jo penso que el plantejament que feu és més que correcte, i jo crec que si li feu aquest plantejament a qualsevol, si s'hi nega, directament es posiciona com un enemic de la ciutat, per dir entre cometes.
Hi hauria de posar uns arguments dir, molt...
No, i és el fet de dir, miri, no, és que nosaltres el que necessitem és equipament, necessitem escoles bressol, necessitem serveis per la gent gran, perquè es fa gran, i a més de serveis sanitaris també necessita tenir una qualitat de vida. Necessitem equipaments per la gent jove, no? No sé, des d'una escola lleure, música fins a sí, una escola, etc. I a mi em sembla que aquest plantejament és va més enllà de la dignitat, sinó que és una proposta bastant ferma de
perquè la base,
de fer
la base són uns terrenys que ara estan qualificats amb aquesta direcció. I clar, si es canvia, si es recalifica i es fa per molt que s'adorni,
Això és purament especular. Especular vol dir canviar la qualificació d'una cosa perquè un altre obtingui un benefici, i que especuli l'Ajuntament és francament molt, podríem dir-ne, molt decebedor. Vull dir, no hem triat a l'Ajuntament perquè faci aquestes coses.
Exacte.
Per més que intenti explicar-nos que el projecte, que el Foster, que el nou camp tipus Foster sota projecte de Foster serà un element de fer venir turisme. Bé, també podem explicar una experiència fantàstica de poliesportiu que serveix per grans i per joves, i de com es tracta això, i això també pot ser un reclam per la ciutat. Exacte. Moltes vegades quan vas, doncs, quan veus alternatives de països europeus que el seu tractament de l'estadi, sobretot del futbol, l'ha fet de la forma més racional possible, doncs que la ciutat no estigui hipotecada per dos camps de futbol, etc., sinó que siguin instal·lacions que treballin o que estiguin al max, al 100% del seu rendiment, vol dir rendibilitzar el patrimoni en funció del col·lectiu esportiu de la ciutat. No vol dir que es particularitzi una part de la ciutat només per un club. Això és, jo crec que si s'explica en un fòrum desapassionat que no sigui, podríem dir-ne, allò que tingui els elements de judicar això amb la equanimitat de ciutat esport, doncs explicar el que es vol fer aquí, la gent es pot posar les mans al cap.
El que passa que el calat que té el Barça a la societat és tan gran,
és que segons que, com ho vulguin vendre, si ho saben vendre,
ja,
ens vendran un pas cap enrere, el vendran com un pas cap endavant, i aquest és el gran problema, el tema.
Però
fixeu-vos
si algú vol venir a viure els pisos aquests nous. Fixeu-vos si us dic, escolti, poden anar a viure, però no hi ha equipaments perquè els té a Montcada i Reixac. Pues clar, és que ells mateixos desvirtuen l'operació, perquè ja neix una ciutat coixa i desvalguda, i això és permetre això és a un és el que més ens indigna de l'alcalde, no? Que permeti això, anar fent ciutat amb equipaments insuficients, sense possibilitat de resoldre-ho ni a curt ni a llarg termini, perquè els solars s'han comprat a Montcada i Reixac. És una bogeria, això. No té cap, no es pot justificar sota cap paràmetre.
Llegint la llei d'urbanisme, el paràgraf que ens has dit tu abans, no? És que fins i tot d'alguna manera, fins i tot es podria dir que és il·lícit. El que passa és que
totalment, il·legal, totalment.
No? O sigui, que sí, es carrega plans generals, es carrega el contingut de les lleis a base de, bueno, allò de les trampes que comporta, pues, precisament això, no? Vull dir, el fet de que se li dona més pes a el que sembla positiu pel Barça i potser...
No, jo crec que, de fet, si el Barça entra en aquest joc, jo crec que no li fa cap bé, diguéssim, no? El fet de...
És que seria molt millor...
De buscar una operació especulativa per fer... Simplement per fer-te unes llumetes, eh? No és per millorar les instal·lacions del club ni res, és per fer unes llumetes. Aleshores, quan nosaltres veiem això, que ho planeja el València o el Madrid, ens fan esgarrifances.
Bueno, és que de fet el Florentino diuen que tota aquesta millonada que que no se sap d'on atreu, però amb la que està començant a comprar, és en funció de que tard o d'hora es recalificarà i s'emportaran cap a les quatre torres de Mordor, que li diuen, a l'estadi, i en canvi a la Passió de la Castellana, pues imagina't el preu que té allò, és a dir, si amb el temps el Santiago Bernabéu, bueno, que ja no sé si es diu encara Santiago Bernabéu, però si allò ho ven, pot comprar 400 Cristiano Ronaldo,
però,
perquè està un... Llavors,
però tornem-hi,
diuen que
això
és un...
no li fa cap favor al club,
no, evidentment,
ni a l'aficionat.
Ni a l'aficionat, i a més una manera d'hipotecar, diguéssim, el futur, en aquest cas d'una entitat... pues, clar, la situació del Barça és molt diferent perquè no està al Passeig de Gràcia, que seria l'equivalent una mica... al País de la Castellana.
Bueno, tampoc no tant,
no. Però...
no, però és una àrea d'una certa centralitat, compte que té la universitat al damunt mateix, està molt ben comunicat, l'entrada de Barcelona...
A nivell metropolità donaria molt de servei també d'aquest tipus de servei social a tota la que és la zona aquella de Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet de...
La corona aquella que queda, corona, que pot clar. Quedar, que pot quedar, doncs, i que de fet té en execució algun pla d'urbanisme aprovat en èpoques antigues on no s'exigia la reserva d'equipaments i que per tant són equipaments que aniran a veure en alguna font i dèiem nosaltres entenem aquest espai com una reserva metropolitana, això que tu deies abans, no és el pla és metropolità i la reserva és metropolitana, però com que els pisos són allí, els volen fer allí, no podem traslladar, no podem fer el supòsit aquest, escolti, com que el Pla General Metropolità diu que jo he de compensar els metres que recalifiqui, ho puc compensar en un altre lloc de l'espai del Pla Metropolità, jo ho puc fer legalment, i no, i el Pla General Metropolità diu en l'àmbit, i l'àmbit, per la lògica més elemental, l'àmbit és la proximitat als domicilis.
Sí, sí.
Sobretot pels equipaments que nosaltres estem parlant ara. Altra cosa seria que nosaltres doncs parléssim d'un camp de tir o jo que sé, o una hípica, però estem parlant de l'escola Bressol, estem parlant de la residència de gent gran, en fi, de serveis molt pròxims al ciutadà.
Fa temps que no posem música.
Ja, ja.
L'entrevista
és força interessant. Sí, sí.
Sí, sí.
Pues vale.
Què
un altre del Reizi.
Bueno, doncs el...
Poso canya.
Vinga, fem un intermedio musical.
Pues, si no...
Fuera, muerte en esta puta ciudad. Pisa, fuera.
estás a troncos, estás escuchando Radio V de Vivienda, que jefe me mola.
Aquestes batucades...
Sí.
No, espera't un moment.
S'ha acabat la cançó.
Saco, ja ha acabat la cançó.
Però digues, digues.
Sí, bueno, se'ls...
Els batucades se'ls pot convidar?
Els podem convidar, home, els convides. Estàs parlant a Barcelona. Una altra cosa si t'estan sentint. Sí, no, no, de fet, ells allà on se'ls cria normalment hi van perquè ells tenen també aquesta consciència, aquest neguit de fer coses per la ciutat. Perquè estan parlant de que dimecres feu una concentració.
Sí, fem una concentració al costat del ministeri, en la qual, doncs, per una part en diem concentració cívica, en la qual tornarem a recordar als veïns que se li ha trencat la pancarta que l'arreglin i tal, que es quedi tot el mes d'agost, doncs, amb una denúncia patent i contundent d'aquest intent que volen fer de requalificar. I llavors, bé, tothom que es vulgui, nosaltres convidem als veïns de Barcelona, els propers, els que no ho siguin, els que estiguin convençuts d'aquesta demanda veïnal. I després, doncs, si hi ha també algun grup d'animació com aquell que comentàveu abans, doncs, que ens vingui a donar recolzament, seran molt ben rebuts. Això és dimecres a 7:45 del vespre al carrer Cardenal Reig, cantonada Aristides Mallol.
Clar, el ser dimecres potser normalment ens venien nosaltres sempre en cap de setmana, igual és una mica...
Ja sé que és aprofitar-me de la vostra informació.
No,
només
dies...
era que si no són ells... Hi ha uns altres
no
batucaires que vulguem venir o algun altre grup d'animació serà molt ben rebut. Ara potser hi ha gent que ja no va a escola i té lliure, doncs era una
nosaltres lliure. Els hi comentarem que potser en 3 dies no dona temps, però
no,
com a mínim per altres ocasions, perquè...
Si per casualitat ens estan escoltant alguna batucada tal, doncs o bé que escrivin algun correu que es puguis proporcionar a tu, Adela, o donem el nostre al programa. Com tu vulguis.
Sí, doncs podeu donar el vostre del programa.
Doncs sí, si hi ha alguna batucada.
Sí, si alguna batucada o algun, o per exemple, se m'acut també els grups aquests d'animació de teatre i coses així. Clar, el que passa és que queden 3 dies, no?
Sí,
i potser de fet, en part, algunes de les reemissions d'aquest programa són després de que dimecres 24 és?
Sí.
No, dimecres és 22, no?
Sí, sí, dimecres 22.
Dimecres 22, que el lloc d'elles era Cardenal Reig amb
Aristides Mallol.
A la cantonada de Cardenal Reig amb Aristides Mallol hi ha la concentració cívica aquesta, diguéssim, en protesta per aquests manejos que estan fent els últims dies de s'ha de signar ràpid, no?
Sí, sí.
És una concentració informativa, però mirarem de fer soroll, no?
Que faci soroll, sí, ha de ser cívica, però amb una bona amb una onda que arribi.
Clar, que
ben
parli,
lluny,
que se'n parli, i no només perquè li interessi al senyor Trias que se'n parli, sinó perquè ens interessa a tota la ciutadania que no se'n facin les coses una mica d'amagat
a plaça Sant Jaume
entre curs i curs, exacte. I bueno, continuarem amb el seguiment del cas aquest de les Corts, i potser tornem a fer alguna entrevista d'aquí un temps, no?
Sí, bé, també tenim notícies del Carmel, no? Intentarem
sí,
donar-les com més aviat millor.
El proper programa.
I farem un seguiment també
i des del Blogspot també posarem, com sempre fem, els enllaços per si voleu més informació, doncs quan pengem aquest programa, que potser quan l'esteu sentint en diferit ja està penjat.
És el que diem també a tots els convidats, no? Sempre que hi hagi alguna novetat, si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres,
i nosaltres
que
després, a la part de notícies, després fem també res.
Clar, sí.
Molt bé, us enviarem la informació, sí.
Ara per ara, l'important és que tothom que s'hagi sentit interpel·lat que vingui dimecres a informar-se de què és el que està passant.
Sí.
Hem quedat que és a les 8, a 7 i mitja?
Sí, 7 i mitja.
7 i mitja, a Cardenal Reig amb Aristides Mallol, que és allà entre el ministeri i el Camp Nou.
I després hi ha algun blogspot, teníem alguna pàgina, no?, que s'ha fet, o encara no...
Jo no ho sé.
Bueno, en tot cas, al Blogspot nostre ja posarem els...
Us ho passarem.
Bé, hi ha un correu, si voleu fer alguna consulta o enviar alguna comunicació, veïnscors@yahoo.es, que és un correu on podeu enviar... Bé,
veïnscors@yahoo.es.
Molt bé.
Val. Molt bé, doncs moltes gràcies per el tema. Bueno, ja veus, se'ns passa...
Déu-n'hi-do.
Sí, no, moltíssim.
El programa més llarg que hem fet.
Sí? Bueno, és que com que es tracta del Barça... Ja
no. Plan... Què collons del Barça? Es tracta dels veïns de les Corts.
Ja, però ja tu ja m'entens.
Primer hem començat més tard de les 6, eh? Primera puntualització. Sí,
com sempre.
Sí, però en total el programa portem una hora i mitja.
Ah, sí? Bueno,
bé, ja està bé.
Ara ens queda l'agenda i...
Ens hem entès bé i suposo que això fa que,
sí,
que apuris fins al final allò que vols conèixer o que vols.
I és que el tema és molt
interessant. El tema suau.
Molt bé. Moltes gràcies.
A tu.
Monster.
Bueno, aquesta és la nova sintonia de l'agenda, eh? Quan sentiu això, és que és l'agenda.
A partir d'ara, aquesta és la sintonia de l'agenda, pues, quasi m'agrada...
És una versió d'un grup que es diu Vendetta.
Vendetta?
Sí.
Ah, molt bé.
Molt bé, també ho linkarem al...
Ja hem brincat, la setmana passada vam brincar dues cançons. Va posar la
molt interessant. Doncs l'agenda, serem ràpids. Tenim, des de fa poques setmanes, no?, els tallers de creativitat. Com...
Tallers de creació, no sé.
Sí, de creació... el correu us vamos a crear @vivienda.net i bueno, també hi ha plan al Facebook, etc, cada dimarts a l'Hangar
a les 6,
cada dimarts a les 6,
que això està a Can Ricard, allà a Poblenou.
Sí, està al carrer carrer
bueno, està a l'Avinguda Diagonal.
Sí, no, és un carreró, un carrer, o sigui, bueno, està dintre de lo que era
el complex de Can Ricard.
Sí, està just al darrere del parc aquell dels 40 milions d'euros del Nobel.
Una altra cosa fantàstica.
Doncs això...
Un altre gran equipament de ciutat.
Sí, doncs amb aquest equipament farem això, creació per noves campanyes i noves qüestions de
Vivienda.
Qui vulgui participar, que no cal que estigui a Ove Vivienda ni molt menys, és a dir, que qui vulgui participar en creacions...
No cal que pagui la quota de soci.
No cal que pagui la quota de soci de menys 2 euros.
Mai hi ha hagut, això que a ningú se li passi pel cap, mai hi ha hagut quota de soci, perquè vull dir, les assemblees populars pel dret a l'habitatge són assemblees populars.
Està claríssim.
No cal, obertes i horitzontals sense cap
també és un
requisit més.
També és un taller dirigit a molta gent que, per lo que sigui, no vol venir a les assemblees, a la qüestió de fer
que vol anar per feina directament.
Vol anar per feina. Sí. I vol difondre el programa.
I aviat tindreu resultats i a més podeu fer el seguiment. Això a nivell del taller de creació. Després, cada dimecres, les reunions que ja anirem informant. I què més agenda n'hi ha? Doncs que bueno, no pararem, no.
Dimecres 22.
El dimecres 22 parlem de les Corts.
De les Corts.
I bueno, més agendes, que en ple estiu no sé quina agenda.
Ja, bueno,
segur que se'ns oblida alguna cosa. Tarda, després, sempre després ens penedim. Ai, no ho vam dir.
Aquesta tarda es buit ja un taller de desobediència civil. Em sembla que és...
Estava el Jordi allà, anava el Jordi.
Va el Jordi pel tema d'habitatge. Pel tema d'habitatge, de creixement, pisos buits, fer alguna cosa amb això.
Li vaig comentar de trucar-lo, el que passa que...
Sí, es barrejava també amb el col·lectiu de Podem. També hi havia gent... Era avui o era allà?
Avui,
a les 8. No recordo on és.
Bueno, ja veus com a agenda queda una mica
justet. Una mica cutrot.
Però bueno, serà notícia si ho parlem d'aquí 15 dies. I bueno, i més agenda, doncs, continuem atentos al 324.
Molt bé, nit.
I bueno, anem deixant. Poses alguna cançó de... Oh, benvinguts! Vale, la de sempre. Passeu.
Molt bé.
La falca de sempre, no?
Sí, l'habitual.
Doncs sí, doncs bueno, ja...
La propera cita és el dia 1 d'agost, em sembla que és, no?
Que cauen, és que tenim un rellotge però no tenim un calendari.
El diumenge és 1 d'agost, em sembla.
El d'agost serà diumenge, no?
1 d'agost?
El proper programa? 2 d'agost.
Doncs fins al 2 d'agost no tornarà a ser això en directe. I...
Bé, esperem que ho hagueu passat bé. Esperem trobar-vos dimecres a Cardenal Reig amb Aristides Major, a les 7:30.
Mm-hmm. Tornem a saludar a l'Adela i a agrair-li que... l'entrevista d'avui.
Fins la propera.
Molt bé.
Fins aviat.
I res, bueno, saludem a tota la gent, que a la Cris, a la Clara, a la gent,
Paolo, Daniele,
a la meva mamma, a Mari Carmen, Pató,
a nostra gent,
a UB de Madrid, que ja els hi farem això subtitulat.
Avui he llegit una frase, dice, lo que no vale la, no vale la pena llegar solo y pronto, sino juntos y a tiempo.
Ah, me acabas de recordar que yo quería decir una cosa. Yo quería hablar de mi libro, que no es mi libro, no es un libro mío.
Paco, siempre te dejas el libro.
Ya no, pero es un libro que os podeu baixar, que es diu Los peces muertos siguen la corriente.
Pero parla al micro, tío.
Ya, es que claro, como que miro la... Ai, ara s'havia mogut això de...
Los peces muertos siguen la corriente.
Los peces
Molt
muertos
bé.
Siguen la corriente. Ta, és un llibre està... que corre per internet i que en concret bueno, té una petita part que parla de, un petit capítol que es diu Vides hipotecades i que parla de que la primera ocasió que va sentir parlar de les hipoteques era jugant al Monopoly. I jo volia fer aquesta reflexió perquè sap tothom, no? O sigui, la primera vegada de nens que sents parlar d'hipoteques és amb lo de los hotelitos rojos i les casitas verdes.
Ja.
I fixa't ara que no...
Déu-n'hi-do.
Cap joc. També un record, clar, un record a la gent de l'Assemblea d'Afectats per la Hipoteca i a l'Aina, a l'Ada i l'Adrià, etc.
Sí.
Que també, aviam si durant l'estiu no pararemos i no pararem i...
I una altra frase que havia escoltat avui a la tele és que si mi abuela tuviera ruedas seria una bici. Bueno,
tu sempre amb el toc surrealista, que bueno, també està bé.
Bueno, adeu.
I vinga, ja deixem fins al 2 d'agost i a radiovivienda.blogspot.com doncs la repetició de la jugada.
Adeu.
I visca el Barça i visca Catalunya.
Bona tarda i bon estiu.
I els veïns de les Corts.
Ai, sí. Cases del i a les 12 han arribat la fada bona i menta focs. Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu, sí. I en Mortadelo, i Filemó, i Guillem Brau, i Guillem Dell, la caputxeta i vermelleta, allò feroja el caganí, en Coco, l'Iso i en Pomell. Faltas.